Bon dia, entesa entre l'Ajuntament d'Olot i la Generalitat per aconseguir convertir en positiu el projecte de piscina coberta.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
La nostra voluntat és d'intentar que aquests informes siguin positius, que els informes dels requeriments que s'han fet als informes tècnics que en el seu moment van ser negatius ara siguin positius. També una mica indicant, no, segurament els punts de millora. Hi ha una part tècnica, no, una part també d'actualització amb els requeriments tècnics que hi és, que és una part més tècnica, que ja ens consta que estan treballant, i després també hi ha una part que nosaltres insistim molt des del principi amb la nostra conselleria de, bueno, com la viabilitat a nivell social dels projectes, no? Socialment hi ha aquesta justificació també molt vinculada a aspectes com per exemple la salut, que puguin donar peu a que puguem pensar en una instal·lació completament nova, no?
Acaben d'escoltar el conseller d'Esports de la Generalitat, Berni Álvarez, en el marc de la seva visita a Olot aquest divendres, on les dues parts s'han reunit a la capital garrotxina. Entre altres aspectes, Álvarez ha assegurat que tenen la voluntat d'acompanyar l'Ajuntament a presentar una proposta viable tècnicament i ha dit que ha d'estar, sobretot, com ara escoltaven, encarada a la salut i aspectes socials. Des de l'Ajuntament d'Olot s'han compromès a retornar els informes corregits aquesta mateixa tardor. De seguida en coneixem tots els detalls i escoltem la veu dels protagonistes, però abans, com sempre, repassem la resta d'actualitat en titulars d'aquest divendres 3 d'octubre de 2025.
El dia en 4 minuts.
La plataforma no és un vial, és un carrer, carrega durament contra la Cupolot i l'acusa de falta d'empatia davant el projecte de la variant. Han enviat una carta pública als copaires criticant el seu posicionament al ple d'agost. Al voltant d'unes 350 persones mobilitzen a Olot per donar suport a la flotilla. L'acte l'ha organitzat aquest dijous al vespre la plataforma Garrotxa en Palestina i l'Ateneu Malapetja davant l'Ajuntament d'Olot. Arico Forest, Espai Zero i la xarxa espavilada d'Olot es consoliden com els llocs més sostenibles de la comarca. Aquest dijous s'ha dut a terme una jornada de formació i cohesió per part de l'Energètica de Catalunya. 17 editorials debutaran a la Liber is Liber, al festival i la Fira de l'Edició Independent se celebra aquest cap de setmana a Besalú. Serà la 14a edició i una de les que més comptarà amb editorials que mai han participat a l'esdeveniment. En esports, l'Olot visita el camp del Barça Atlètic amb la il·lusió de seguir puntuant. Els de Roger Vidal acumulen 8 punts de 12 possibles i encara no coneixen la derrota aquesta temporada. A Santa Pau comença el mes d'octubre amb la més volcànica. Es tracta d'una de les proves de ciclisme BTT incloses en la Lliga BTT Garrotxa. Se celebra aquest diumenge i comptarà amb dos recorreguts, un de 25 km i l'altre de 36. I avui a la contraportada parlarem de l'itinerari poètic del Mas Ventós en honor a Joan Teixidor. Les aules de difusió cultural de la Garrotxa han organitzat aquest dimecres una visita a la casa de l'artista on s'han fet lectures dels seus poemes.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Salut xifra en un 9% el seguiment de l'embaga de metges. Metges de Catalunya assegura que el 58% dels professionals estan secundant la protesta. La vaga d'estudiants tanca diverses facultats a Barcelona i atura l'activitat del campus de la Universitat Autònoma. El Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans afirma que entre un 90 i un 100% d'alumnes han secundat la protesta contra el genocidi a Gaza. La Filmoteca de Catalunya no programarà pel·lícules ni col·laborarà amb institucions israelianes implicades en el genocidi genocidi de Gaza, la institució s'adhereix a la campanya Film Workers for Palestine. En successos, mor un vianant atropellat per un autobús a la T11 a Reus. Des de principi d'any, 113 persones han perdut la vida en accidents a les carreteres catalanes interurbanes, segons dades del Servei Català de Trànsit. A la pàgina internacional, els experts europeus atribueixen l'apagada elèctrica del mes d'abril a Espanya i Portugal a una cascada de sobrevoltatge i eviten assenyalar les renovables. El grup d'investigadors reitera que falten dades i descarta repetir responsabilitats en el seu informe preliminar. I un ciberatac deixa els japonesos sense aixei, la cervesa més venuda del país. El hackeig ha afectat el sistema de comandes de la cervesera més gran del país.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui el dia ha començat amb alguns núvols baixos, boirines i boires, sobretot aquestes boirines, humitat molt elevada, cap a la Garrotxa, Gironès i punts de la Selva. Temperatura de 10 graus a Olot, de mínima, també a Mieres, 7 a Camprodon, 4 a Das, ha pujat respecte ahir, 7, per exemple, a Puigcerdà, i temperatura que, per exemple, a Gombrèn arriba als 12 graus al Ripollès, més alta que ahir. A muntanya també hem pujat 6, 7, 8 graus a partir dels 2.000, 2.500 metres a la Tosa o a Vall de Núria. I bé, de dia, temperatura suau, al voltant dels 23, 24, 25, puntualment 26, puja lleugerament, amb un dia de sol. Sol i 4 núvols, en principi no hi ha d'haver cap mena de precipitació aquest divendres. I el cap de setmana ens portarà un petit canvi, un petit front, la nit de dissabte, diumenge, algun plogim al Pirineu, poca cosa, però vaja, un dia de sol i de temperatures que no canviaran, amb alguna boira al matí, i per tant un dissabte realment agradable, amb un temps molt dolç, molt agradable. La calor pot ser moderada al pic del migdia, primera a la tarda, amb aquests més de 25 graus. Però diumenge baixa una mica la temperatura, entre tramuntana, moderada forta, i diumenge matinada algun ruixat al Pirineu, Ripollès-Cerdanya, poca cosa, i probablement la nit de diumenge, dilluns, i dilluns al matí pugui caure algun ruixat més. La setmana que ve, més enllà, sí que es veu una pujada de temperatures, sembla que farà més calor, cap al dia 7 i 8, cap al dimecres, aproximadament.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest divendres 3 d'octubre de 2025. Entès entre l'Ajuntament d'Olot i la Generalitat per aconseguir convertir en positiu el projecte de piscina coberta. Aquest divendres les dues parts s'han reunit a Olot. Berni Álvarez, conseller d'Esports de la Generalitat, ha assegurat que tenen la voluntat d'acompanyar l'Ajuntament a presentar una proposta viable tècnicament i ha dit que ha d'estar, sobretot, encarada a la salut i a aspectes socials. Des de l'Ajuntament d'Olot s'han compromès a retornar els informes corregits a aquesta mateixa tardor. Ens en dona tots els detalls el nostre company Gerard Puigdemont.
La tensió que semblava haver-hi entre l'Ajuntament d'Olot i la Generalitat en relació al projecte de construcció de la piscina coberta sembla que ha quedat apartada i després de la reunió d'aquest divendres l'entesa entre les dues parts per trobar el camí per executar aquest projecte s'ha fet palesa. El conseller d'Esports, Berni Álvarez, ha visitat Olot i ha escoltat els avenços i les millores en els informes que des de l'àrea d'Esports de l'Ajuntament d'Olot han estat fent per tal que l'informe negatiu de la Generalitat passi a ser positiu. El conseller ha insistit en la importància que el projecte sigui viable i que tingui en compte els aspectes socials i de salut.
La nostra voluntat és d'intentar que aquests informes siguin positius, que els informes dels requeriments que s'han fet als informes tècnics que en el seu moment van ser negatius ara siguin positius, també una mica indicant, no, segurament els punts de millora. Hi ha una part tècnica, no, una part també d'actualització amb els requeriments tècnics que hi és, que és una part més tècnica, que ja ens consta que estan treballant, i després també hi ha una part que nosaltres insistim molt des del principi amb la nostra conselleria de, bueno, com la viabilitat a nivell social dels projectes, no? Socialment hi ha aquesta justificació també molt vinculada a aspectes com per exemple la salut, que puguin donar peu a que puguem pensar en una instal·lació completament completament nova. No?
L'alcalde d'Olot, Agustí Arbós, ha valorat positivament la reunió. Espera que sigui la primera de moltes i ha assegurat que continuaran treballant per millorar l'informe. Unes millores de l'informe que es podrien concretar aquesta mateixa tardor.
Crec que el conseller en aquest sentit doncs, ha de ser clar que té la voluntat doncs, de poder treballar en aquesta direcció, d'arribar a un acord, que aquest informe pugui arribar a ser positiu, que el puguem treballar prou bé doncs, perquè sigui positiu i que a partir d'aquí ens puguem asseure per veure doncs, entre tots com aconseguim que això pugui ser una realitat per la ciutat. Jo crec que aquesta és la voluntat de tots. Primer de tot, el nostre objectiu poder aconseguir que aquest informe sigui positiu. Estem fent tots els passos perquè així sigui, li hem transmès al conseller, també li hem transmès doncs, aquesta voluntat de que ell doncs, ens ajudi a que això sigui possible, que crec que la voluntat és bona de les parts i per tant a partir d'aquí quan la gent té voluntat d'entendre's, al final és quan s'arriben a les millors solucions.
Respecte al fet que es tracti d'una demanda històrica per a una part important de la ciutat i que hi hagi constituïda una plataforma veïnal que demana la instal·lació, el conseller ha dit això.
A vegades hi ha moltes demandes que a nivell local poden semblar molt potents que després la realitat del país et dona per una altra cosa, però evidentment s'ha de tenir en compte, però aquest requeriment, aquesta part tècnica i sobretot, i com abans i molt bé ens ha explicat el regidor, aquesta part del model de negoci enfocat molt a salut, enfocat molt a aquesta vessant social, aquesta vessant territorial de donar servei a molta gent del territori, perquè és una, amb la idiosincràsia pròpia de la comarca, és segurament tan potent o més com qualsevol plataforma que pugui haver. No?
Berni Álvarez també ha volgut deixar clar que una de les apostes del govern de la Generalitat és treballar per la millora d'instal·lacions públiques i infraestructures i que per això han tret un pla de xoc del qual els municipis se'n poden beneficiar. Les dues parts esperen superar la fase d'entesa en el projecte per després continuar-se veient i plantejant com ha de ser la piscina coberta.
Cada acció compta. Quan esculls sostenibilitat, transformes. A Daife, cuidem el planeta mentre cuidem els teus productes. Som experts en embalatge sostenible. Tenim nova certificació d'inscripció al Registre de Petjada de Carboni del Ministeri. Amb nosaltres, reduiràs l'impacte ambiental i construirem un futur més net i verd. Escull responsabilitat. Escull consciència. Escull Daife. Daife. Embalatge responsable. Futur sostenible.
Seguim amb més temes. La plataforma No és un vial, és un carrer, carrega durament contra la Cupulot i l'acusa de falta d'empatia davant el projecte de la variant. Han enviat una carta pública als copaires criticant el seu posicionament al ple d'agost de l'Ajuntament d'Olot, on van donar suport a la moció presentada per Salvem les Valls. També han lamentat el posicionament de la CUP al Parlament de Catalunya.
La plataforma No és un vial, és un carrer ha enviat una carta que ha fet pública al grup de la Cupulot, criticant el posicionament que consideren que van prendre els quatre regidors durant el ple de l'Ajuntament d'Olot del mes d'agost, donant suport a la moció de Salvem les Valls en relació a la variant. Critiquen textualment l'aturada del projecte de totes les variants, la qual cosa afecta tot Olot. En parla Ton Torner, portaveu de la plataforma.
Inexactituds de dir no, és que escolta, les coses s'han de fer amb temps i a poc i ben fetes, és clar, amb gent que està aquí pràcticament 40-50 anys i aquests últims 15-20 anys aguantant això, doncs és normal que s'hagin, doncs, els hi hagi sabut greu. Entre això i el que va passar al Parlament de Catalunya amb la moció per aprovar la variant, que la gent de la CUP de Barcelona, perquè no sabien què havien de votar, truquen aquí, i la CUP hagués pogut fer una abstenció que jo crec que hagués set, ostres, també donar una mica d'aire als veïns, que després s'han de fer més coses, Olot, eh?
Els membres de No és un vial, és un carrer diuen que la CUP Olot no ha tingut empatia cap als veïns de Sant Cristòfor, afectats pel constant trànsit que tenen dia sí i dia també a l'Avinguda Sant Jordi.
Al final s'han de prendre mesures, això estem tots d'acord, s'ha de racionalitzar el trànsit, s'ha de fer polítiques ara en vistes a tot, com anirà canviant el clima, però tots aquests polígons que ens rodegen, desenganyeu-se, si no hi ha una carretera que passi per fora d'Olot.
A la carta parlen obertament de temes concrets, com per exemple el perjudici que asseguren que pateixen els veïns d'Olot pel fet que no hi hagi una depuradora a la zona de les Preses i la Vall d'en Bas. Defensen que aquest és el principal motiu pel qual el riu Fluvià, a l'altura d'Olot, baixi lent, escàs d'aigua i pudent, i que a sobre la depuradora d'Olot s'ocupi de fer retornar l'aigua al riu en bon estat.
Sap greu aquesta carta, per una banda, perquè els conec com conec molta altra gent, no? I els puc arribar a entendre. El que no puc arribar a entendre és la falta d'empatia ecologista i social cap a el que estem patint a la ciutat. Això Això realment és el que em costa més d'entendre. Mai ens hem volgut posar amb la Vall d'en Bas i les preses, eh? Però evidentment si parlem d'ecologisme i parlem d'aquífers i tot això es podria parlar de moltes altres coses, eh? Que ens arribés l'aigua de la vall, que ens arribés en bones condicions. Ja sé que ve d'allà i que el nostre senyor els hi va donar amb ells i després a nosaltres, però l'aigua que baixa allà dels seus polígons i de l'agricultura que queda allà i tot això, doncs també estaria bé que arribés aquí en unes altres condicions i que baixés l'aigua o el riu aquí diferent de com baixa.
La plataforma No és un vial, és un carrer també retreu als copaires algunes dades. Posen d'exemple els 1.800 camions d'alt tonatge que passen cada dia per l'Avinguda Sant Jordi i que Olot és la capital de comarca amb més habitants, sense variant. També diuen que tot aquest trànsit, igual que passaria a la Vall d'en Bas, actualment ja passa entre la natura, siguin volcans, camps o els paratges de la Moixina, generant contaminació, diuen, i afectant la flora, fauna i les persones.
Els veïns que viuen a la part vella, aquesta d'aquí de Sant Cristòfol, aquests fums, pudors, que també el pudor el sentim tots, eh? Que bàsicament és el tema del porc, que al final de 2.000 camions són 100 i escaig, però que són molt molestos. I aleshores tota la brutícia que té entre casa, que ells han hagut de fer, sempre han hagut de fer aquestes dobles portes. O haver de conviure amb una via d'aquest tipus, bueno, ja ho aneu veient, amb tots els camions que han de passar per aquí per normativa, per ordenança municipal. Només treure aquest trànsit pesat d'aquí, jo crec que hi guanyarem molt.
A la carta dirigida a la CUP, la plataforma No és un vial, és un carrer, també expliquen que als anys 80 els veïns d'aquesta zona d'Olot ja van ser víctimes de la construcció de l'Avinguda Sant Jordi. Pel que fa als progressos que té el projecte de la variant d'Olot, des de la plataforma No és un vial, és un carrer, es mostren optimistes i esperen que les promeses es compleixin.
I al voltant d'unes 350 persones es mobilitzen a Olot per donar suport a la flotilla. L'acte l'ha organitzat aquest dijous al vespre la plataforma Garrotxa en Palestina i l'Ateneu Malapetja. Qualifiquen de segrest il·legal el que el govern israelià ha fet amb els activistes de la flotilla i demanen reaccions polítiques perquè aquestes persones puguin retornar a casa tan aviat com sigui possible.
Al voltant d'unes 350 persones s'han concentrat davant l'Ajuntament d'Olot aquest dijous en suport a la flotilla Global Sumut. Des de la plataforma Garrotxa en Palestina qualifiquen de segrest il·legal el que ha comès el govern d'Israel sobre els centenars d'activistes que des de fa uns dies es desplaçaven amb diverses embarcacions cap a la franja de Gaza. En parla Elisenda Xifra, membre de la plataforma Garrotxa en Palestina.
Per posar això de manifest que és una detenció il·legal, val? O una retenció il·legal d'una gent que estava en una missió humanitària, que la seva única voluntat era, a part de posar focus en el genocidi que s'està cometent a Gaza, doncs portar també ajuda humanitària, aliments de primera necessitat, medicaments, etcètera, etcètera, a la franja de Gaza i per tant donar cobertura d'aquestes necessitats bàsiques.
La plataforma Garrotxa en Palestina i l'Ateneu Malapetja d'Olot han estat les associacions organitzadores d'una concentració que també s'ha fet en altres indrets a Catalunya. Segons membres de la plataforma Garrotxa en Palestina, a la missió hi participaven un activista de Banyoles i un altre d'Osona, aquesta última lligada a la Garrotxa. Fins aquest dijous a la tarda no en sabien res d'elles. Demanen una resposta ràpida dels governs i continuen denunciant el paper de Benjamin Netanyahu en aquest conflicte bèl·lic.
Considerem que, per una banda, no?, El tenir companyes i companys activistes amb una missió humanitària retingudes il·legalment i que els governs no estiguin reaccionant de manera immediata a demanar a l'Estat d'Israel que el retorn i l'alliberament immediat d'aquestes persones, pensem que això no es pot sostenir, això per una banda, i per altra banda el que ja hem vingut denunciant tot aquest temps, no? Doncs, aquest genocidi.
A l'acte hi han sigut presents representants polítics de l'àmbit local, de la CUP, Esquerra Republicana i els Comuns. Diumenge a les 12 del migdia, a la plaça del Carme d'Olot, la plataforma Garrotxa en Palestina té previst manifestar-se de nou.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM, radioolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Ràdio Olot. Focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Ràdio Olot. Ara i sempre amb la informació. Ara i sempre amb tu.
Arico Forest, Espai Zero i la xarxa espavilada d'Olot es consoliden com els llocs més sostenibles de la comarca. Aquest dijous s'ha dut a terme una jornada de formació i cohesió per part de l'Energètica de Catalunya, on han visitat un exemple de mobilitat elèctrica i sostenible, com Arico Forest i l'Espai Zero, com a primer centre estatal 100% autosuficient energèticament, informa Natàlia Moreno.
La comarca segueix fent passos endavant en matèria de sostenibilitat i algunes de les empreses com Arico Forest en són les impulsores. Fa uns anys, l'empresa de les preses va ser pionera amb el projecte que va engegar per emmagatzemar energia. Arico Forest és un clar exemple d'empresa sostenible, no només amb aquest projecte de fa uns anys, sinó també amb la quinzena de vehicles elèctrics dels quals disposa i l'objectiu que tenen a nivell d'empresa de no comprar cap vehicle nou de combustió, una afirmació que va fer 4 anys en aquest mateix mitjà el gerent d'Arico Forest, Toni Arimanys.
Estem fent aquí a Arico Forest, doncs, amb les plaques solars, doncs, passar l'energia durant el dia a les bateries i després, doncs, a la nit la passem als vehicles. Vull dir, en aquest moment hi ha quasi 15 vehicles elèctrics, doncs hi passem l'energia que durant el dia ens fan les plaques, de les plaques a les bateries i de les bateries als cotxes.
A nivell comarcal no només hi ha l'empresa present, que com a únic lloc on s'utilitzen aquests sistemes d'emmagatzematge, entre d'altres. A Olot hi ha el projecte Espai Zero, que s'ha convertit en el primer centre de tot Espanya a ser 100% autosuficient energèticament. El director general de Sonen Ibèrica, Franco Minó, posa alguns exemples de punts i edificis de la ciutat que tenen una major sostenibilitat.
Espai Zero, que és molt conegut, val? Que vam estar aquests 3 anys sense consumir energia externa. També tenim la xarxa espavilada d'Olot, que és premi a nivell europeu dintre de les bombes de calor, sistemes de geotèrmia, que està funcionant 40.000 metres quadrats amb 4 fonts d'energies renovables barrejades. Val? Per tant, i la gent no sé si és conscient, però sota el nostre mercat d'Olot tenim 25 pous de geotèrmia que estan alimentant la majoria d'edificis com el geriàtric, el Montsacopa, el Santa Joaquima, i tot això, a més, amb sistemes de biomassa, val? I fotovoltaica. Per tant, jo penso que som pioners en aquesta matèria.
A més, aquest dijous s'ha dut a terme una jornada de formació i cohesió amb tot l'equip de l'Energètica de Catalunya, que va néixer fa un parell d'anys. El director general de l'Energètica de Catalunya, Daniel Pérez, ha explicat la importància d'aquest tipus d'empreses i els seus impulsos.
Persones pioneres, tant en Toni com en Frank, com altres empresaris d'Olot, i per tant és una inspiració, no? per l'equip. Tenim molta gent jove que puguin veure, i a més el que m'agrada és que el Frank no ensenya PowerPoints, el Frank ensenya fotos de coses reals, no? I això és molt important perquè avui dia veiem molt PowerPoint, molt projecte que es vol fer, molta idea, i el Frank que s'ensenya són projectes reals que porten temps funcionant i que funcionen molt bé i que va millorant cada dia, no? Per tant, és un goig venir a espais com aquests.
La idea per part d'aquestes empreses és seguir sent sostenible en tots els sentits. Arico Forest, per exemple, amb aquests projectes ha aconseguit convertir la seva empresa més d'un 80% autosuficient.
Abans dels esports, 17 editorials debutaran a la Liberis Libera, el festival i la fira de l'edició independent se celebra aquest cap de setmana a Besalú. Serà la 14a edició i una de les que més comptarà amb editorials que mai han participat a l'esdeveniment. En total hi haurà 70 participants que han completat l'aforament total del Plat de Sant Pere.
Ràdio Olot, ara i sempre, som informació.
Aquest cap de setmana tornaran a omplir-se les dues places de Besalú amb editorials independents, principalment catalanes, però també d'altres comunitats. Una de les novetats d'enguany és de les editorials amb seu a la demarcació de Girona, que pugen fins a 9 segells. Des de l'organització de la Liberis Liber també destaquen l'arribada en força d'editorials debutants, que pugen fins a les 17 i que portarà l'arribada de molts títols que no s'han vist mai fins ara a la fira. Pel que fa a la programació, el tema protagonista dels diàlegs és canviar, amb converses de caire literari però també filosòfiques. El director de la Liberis Liber, Miquel Àngel Codes, destaca els temes dels quals es parlarà a l'edició d'enguany.
Una sèrie d'aspectes que ens preocupen i que tenen directament a veure amb el que fem, com poden ser els índexs de lectura, l'estat de la llengua catalana, els reptes mediambientals, l'impacte de la intel·ligència artificial, bé, tot un revolutum, però que, si ens hi parem a pensar, tot està molt interrelacionat i creiem que ho hem de tenir present.
Una de les altres novetats de la Liberis Liber és que s'han omplert totes les places per editorials i hi ha llista d'espera. Codes destaca que és un fet molt important per la fira després de 14 edicions des de la seva creació.
Crec, perquè ja està passant, que hi haurà un fenomen de concentració editorial, i això també serà un motiu perquè nosaltres repensem el format. El que passa és que de moment això no ha arribat, perquè jo ja em començava a temer que aquest any ja ens podríem trobar aquesta situació de concentració o de caiguda editorials, I ens trobem que hem tornat a tenir overbooking, tenim 70 editorials espectaculars, i sí que és cert que tornen a venir moltes editorials molt joves. És a dir, aquesta edició em recorda una mica la del 2010. I això és molt bona senyal.
La Liberis Liber se celebrarà al llarg d'aquest cap de setmana al Prat de Sant Pere de Besalú. Hi haurà actes pel públic familiar i general amb un conjunt d'activitats que es poden consultar al detall a liberisliber.com.
Comença la setmana de la millor manera. Vine els dilluns a dinar al restaurant Vicrec, Solfa, Brasa i Cuina i gaudeix d'un menú saludable. Pots escollir el menú de dos plats amb beguda i postres o bé el combinat Vicrec. De dijous a diumenge estem oberts per dinar i per sopar. I també oferim el servei Vicrec a domicili per a particulars i empreses. Fes la teva comanda online a vicrec.com o truca al 972 26 83 37. Vens a fer un Vicrec? Vicrec, sa natural i d'Olot.
L'esport a Ràdio Olot.
La Unió Esportiva Olot visita el camp del Barça Atlètic amb la il·lusió de seguir puntuant. Els de Roger Vidal acumulen 8 punts de 12 possibles i encara no coneixen la derrota aquesta temporada. Vidal no podrà comptar amb Andreu Guiu, però sí amb Ivan Brenyer i Àlex Gompi, que ja han rebut l'alta mèdica. El partit es jugarà aquest diumenge a les 12 del migdia i es podrà seguir, com sempre, en directe a Ràdio Olot, Daniel Puigvert.
L'Olot vol seguir amb la bona dinàmica i vol seguir sense conèixer la derrota aquesta temporada a Segona Federació. De fet, és l'únic equip del grup tercer de Segona Federació que encara no ha perdut. Per fer-ho, no tindrà un rival fàcil, ja que el filial del Barça és un clar candidat a l'ascens directe pels seus jugadors i el joc de pilota que utilitzen. Tot i això, en les 4 jornades que s'han jugat, l'Olot ha competit al màxim cada partit i ha aconseguit 2 empats com a visitant i 2 victòries a l'estadi municipal, la darrera, contra l'Atlètic Lleida per 2-1. Vidal explica que és complicat analitzar el Barça Atlètic perquè hi ha jugadors en dinàmica del primer equip i altres del juvenil que també pugen amb el filial alguns partits. Tot i això, explica que és important anar amb confiança al Johan Cruyff.
Sí, partit complicat, com tots els de la categoria. Sí que és veritat que el rival té un potencial segurament de categoria superior, però nosaltres anem amb la màxima il·lusió, a un camp espectacular i a fer un bon partit per sumar.
L'Olot només ha encaixat 2 gols en 4 partits. Segons Vidal, un dels pilars de l'equip és estar el més segon defensa possible, ja que el Barça és un equip molt vertical i que exigirà molt durant els 90 minuts. Tot i això, Roger Vidal explica que l'Olot ha intentat tenir pilota i ser protagonista.
Sí, segurament hem de ser realistes, tinguent el Barça davant, potser optaràs a ser menys protagonista que en altres partits, però tenim clar que a part de les possibilitats d'èxit que puguem tenir contra el Barça passen per tenir la pilota, no? En moments determinats caldrà tenir pilota, haurem de descansar amb pilota perquè a nivell defensiu ens exigirà moltíssim i de fet podem tenir més o menys, però els jugadors que tenim són per tenir pilota.
Després d'algunes setmanes sense Ivan Brenyer i Àlex Gompi, amb 2 jugadors lesionats, ara ja han rebut l'alta mèdica. Qui no hi serà Andreu Guiu, que segueix amb molèsties. El partit contra el Barça Atlètic, actual líder del grup tercer de Segona Federació, es jugarà aquest diumenge a partir de les 12 del migdia. Des de mitja hora abans es podrà seguir en directe per Ràdio Olot.
De futbol passem a parlar de BTT, perquè Santa Pau comença el mes d'octubre amb la més volcànica. Es tracta d'una de les proves de ciclisme BTT incloses a la Lliga BTT Garrotxa. Se celebra aquest diumenge i compta amb 2 recorreguts, un de 25 km i un altre de 36 amb diferents desnivells respectivament. Un dels principals trets diferencials respecte a altres curses és que es recorren punts que durant l'any està prohibit passar-hi. Dues rodes, entorn immillorable i gastronomia local. És el menú d'aquest diumenge a Santa Pau, amb una nova edició de la marxa BTT coneguda com la més volcànica. És una prova que cada any es fa el primer diumenge del mes d'octubre i que forma part de la Lliga BTT Garrotxa. Precisament serà la segona prova de la Lliga després de la que es va fer durant la Diada Nacional de Catalunya a Besalú a càrrec dels desfrenats. Pel que fa a la de Santa Pau, consta de 2 recorreguts de diferents dificultats i enmig d'un entorn natural, com és el de la zona volcànica de la Garrotxa. Un dels membres de l'organització de la BTT Santa Pau, Jordi Colobrans, explica els detalls dels 2 recorreguts.
Un recorregut de 25 km amb 500 desnivell, apte per tots els públics, fins i tot per bicicletes gravel. Pel que fa a la llarga, ja ens anem, a canvi el recorregut anirem la llarga hard, ja és per ciclistes més experimentats, i amb aquesta cursa anirem fins a Cuells, fins al municipi de les Planes d'Hostoles, tot passant doncs, per la muntanya de Fontpobre i de Sant Jordi.
La cursa compta amb servei de cronometratge amb xip, assistència mecànica i zona rentada amb productes, entre altres. Una de les novetats d'enguany és que els participants tindran una foto finish d'estudi quan finalitzin la prova. Colobrans també destaca una de les particularitats d'aquesta BTT.
La fa especial doncs, que passem per llocs on normalment no s'hi pot transcórrer. Nosaltres, doncs, com a associació local, un cop a l'any ens hi deixen passar i doncs, anem per en bici doncs, per llocs on no s'hi pot anar el resta de l'any.
Les inscripcions a la Més Volcànica ja estan tancades des d'aquest dijous a la nit i des de l'organització recorden que no fan inscripcions presencials. La sortida de la BTT Santa Pau es farà aquest diumenge des de la zona esportiva del poble i es farà en 4 rondes diferents. Les dues primeres seran pels participants del recorregut llarg, a les 8:45 del matí per les e-bikes i a 8:45 del matí per la modalitat tradicional. I les dues restants seran pels del recorregut curt, a les 9 per les e-bikes i a 9:45 per les BTT habituals.
En el capítol anterior de l'Olot a Ràdio Olot...
La filtra molt bona cap a Pedro del Campo, que entra dins l'àrea. Pot disparar Pedro, Pau Torres, li queda Albert, fes-la! Gol, 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 gol!
A la quarta va anar la vençuda per Albert López. L'extrem va marcar el gol de la victòria contra l'Atlètic Lleida i va enfilar l'Olot a la quarta posició de la classificació. Després de 4 jornades, l'Olot és l'únic equip que encara no ha perdut, però ara té un examen molt dur per mantenir la imbatibilitat. Diumenge, en directe des de l'estadi Johan Cruyff, partit contra el líder. Barça Atlètic, Olot. A 11:45 del migdia, la prèvia, i a les 12 el partit, amb David Planella, Pau Masó i Pere Ribas. I el patrocini de Fred Perry Olot.
Abans de tancar l'informatiu, moment de la contraportada. Avui per parlar de l'itinerari poètic al Mas Ventós, en honor a Joan Teixidor. Les aules de difusió cultural de la Garrotxa han organitzat aquest dimecres una visita a la casa de l'artista on s'han fet lectures dels seus poemes. La tria i la lectura l'han fet els professors de literatura Rosa Vilanova i Jaume Busquet. Aquesta ha estat la segona de les activitats culturals organitzades des de Cugà. Néstor Carvajal.
La contraportada.
Les aules de difusió cultural de la Garrotxa han començat el nou curs. El primer acte va ser una conferència a càrrec de Joan Bernades sobre la història del moviment obrer a Olot. La segona activitat ha tractat sobre una visita al Mas Ventós on va viure el poeta Joan Teixidor. Durant aquesta visita, els professors jubilats de literatura secundària, Rosa Vilanova i Jaume Busquet, han recitat una tria de poemes dintre del llibre Fluvià.
On ell comença des dels seus orígens, ressegueix el riu fins a Sant Pere i aquí fa una introspecció sobre el que són els seus avantpassats i la seva vida. I, evidentment, Ventós té una importància rellevant. Aleshores, nosaltres, ja que es visitava la casa, el que hem fet és escollir aquells poemes d'aquest llibre que s'ubiquen en aquest espai. És com un itinerari de la poesia de Joan Teixidor a través dels espais de Ventós.
Vilanova explica que la visita és una altra manera d'apropar la poesia al lector en companyia i afegeix que, si no, aquesta pot arribar a ser difícil d'accedir-hi.
La poesia és essencial per totes les cultures. La poesia és l'ànima de l'home i és imprescindible, importantíssim, que una cultura doni suport als seus poetes i difongui la seva poesia des de la més clàssica a la més contemporània.
Les aules de difusió cultural de la Garrotxa tenen programades més activitats al llarg d'aquesta tardor. La següent tindrà lloc a finals d'octubre, una visita a Arenys de Mar, on es podrà conèixer la seva història parlant d'art, d'indústria i de literatura.
Al Mas Ventós tanquem l'informatiu migdia d'aquest divendres 3 d'octubre de 2025. Com sempre, més detalls als continguts informatius a garrotxadigital.cat i a les xarxes socials de Ràdio Olot, Instagram, Twitter i Facebook. Nosaltres ens retrobem a partir de les 3 aquí, a l'antena de Ràdio Olot, amb més informació. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.